Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, on avui reviurem la història de Take Kubo, del Barça al Madrid, passant pel Japó. Abans, les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Aquí estem. Bé, Batllori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Barça torna a la feina amb 5 absències.
Després de la jornada festiva d'ahir dimarts i pensant en el Mallorca, que recordo el diumenge a les 9 de la nit visita l'estadi al Camp Nou. Valverde ha donat permís avui a Ter Stegen, Artur, Lenglet, Griezmann i Frenkie de Jong.
Ja coneixem els horaris de la Supercopa d'Espanya.
El primer torneig de 2020 que se celebra a principis de gener a l'Aràbia Saudita. El Barça, Atlético de Madrid de semifinals es juga el dijous 9 de gener a les 8 del vespre. A la mateixa hora, però un dia abans, dia 8, s'enfrontaran el Real Madrid i el València. A la final, el diumenge 12 a les 7 de la tarda.
S'ha sortejat la Copa Amèrica.
Sí, que es jugarà entre el 12 de juny i el 12 de juliol, coincidint amb l'Eurocopa. Doble seu, Argentina i Colòmbia. El grup A, Argentina, Bolívia, Xile, l'Uruguai, el Paraguai i Austràlia com a convidat. El grup B, Colòmbia, Brasil, l'Equador, el Perú, Venezuela i el Qatar com a selecció convidada.
A l'Espanyol, Ferreira s'incorpora al grup.
L'argentí, recordo, s'ha perdut els tres últims partits del conjunt blanquiblau. Un espanyol que juga al Bernabéu el dissabte a la 1 de la tarda. Avui, un dels capitans, després l'escoltarem, Diego López, ha dit que amb el que s'ha fet fins ara no salvaran la categoria.
Primera victòria del Baxi Manresa a domicili a Europa.
Dinamo Sassari 73, Baxi Manresa 74, després de 7 jornades de la Champions. La victòria li serveix al conjunt del Bages per situar-se líder de grup momentàniament. Avui, més bàsquet. Sisena jornada, Eurocup femenina, Pic-Pecs d'Hongria, que di la seu a les 8 del vespre.
El Barça d'hoquei patins se situa líder de l'hoquei Lliga.
Després de la victòria a la pista del Reus per 2-6 i se situa líder per primera vegada aquesta temporada. En realitat, el Barça comparteix el liderat amb el Liceu, els dos amb 30 punts després d'11 jornades.
I Rafa Nadal s'apunta al godó.
El número 1 del món ha anunciat que estarà a l'edició de l'any vinent. Nadal, que ha guanyat 11 vegades el godó, és el cap d'un cartell que de mica en mica s'anirà confirmant. Esperem que no hi hagi absències importants. El godó a punto es juga entre el 12 i el 26 d'abril de 2020, clar.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Joaquín Luna i el Jacinto Vicente. I quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope?
Primer recordo que tot ho vehiculem a través de la xarxa social Twitter. Som @esportscope, ens busques i ens trobes. I en una setmana típica, demà farem el sorteig de l'entrada doble pel Barça-Mallorca, perquè divendres hi ha esports, però no tenim Esports Cope. Divendres no hi ha Esports Cope. Avui preguntem, què vas sentir? Sí, tu que ens estàs escoltant. Què vas sentir quan Messi va pronunciar a la gala de la pilota d'or la paraula retirada? Vas sentir naturalitat o vas sentir i vas tenir pànic? Entrada doble en joc Barça-Mallorca. El sorteig demà. Últimes opcions. Ens has de seguir a Twitter. L'opció més votada és, amb un 60% dels vots, naturalitat. 40% de ballar, ja ho sabia jo. 40% pànic. Vinga, passem pàgina. Següent finestra. Tenim entrada doble per l'Espanyol CSK de Moscou. Setmana vinent, última jornada de la fase de grups de l'Europa League. L'Espanyol ja classificat i com a primer de grup, que a més dona uns rèdits econòmics interessants. Per on passa la solució a la crisi de l'Espanyol? Redefinir el projecte o confiar en l'actual projecte? Guanya, i de forma destacada, 78% de les respostes. Així ho entenen, redefinir el projecte. El 22% pensa que confia en el projecte actual. En segueixes, opines i tens l'opció d'emportar-te unes bones entrades pel Barça-Mallorca o per l'Espanyol CSK de Moscou. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Peirés al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports Cope.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Ha reconegut Messi que quan Cristiano el va empatar a pilotes d'or, a 5 pilotes d'or, li va doldre. Els dos són diferents en moltes coses, són futbolistes molt diferents i tenen personalitats molt diferents també, però els dos són dues bèsties competitives. Amb les 6 pilotes d'or de Messi sembla superat el debat Messi-Cristiano. Aquests dies la foto de Messi apareix al costat de les de Pelé, Cruyff, Maradona o Di Stéfano. Fins i tot hi ha qui eleva el debat a Jordan, Bolt, Phelps o Schumacher. Si a Messi li va doldre que Cristiano l'igualés, ni em vull imaginar com deu estar Cristiano ara que Messi l'ha tornat a superar.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem. Saludo d'entrada al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Comencem abordant l'actualitat del Barça, que comença a preparar el partit de Lliga de dissabte davant del Mallorca al Camp Nou. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda.
Amb algunes absències, no sé fins a quin punt, esperades o inesperades, a l'entrenament d'aquest matí.
Jo diria que inesperades, tot i que des del club ens diuen que estaven previstes. Avui el Barça ha tornat a la feina després de tenir festa ahir i ho ha fet sense 5 jugadors titulars. Valverde ha donat permís, ha tingut la concessió d'una dia lliure a 5 futbolistes habituals que, segons el tècnic, han tingut menys descans que la majoria. Són els 3 que van anar a París amb Leo Messi a la gala de la Pilota d'Or. Tots tres menys Messi, no han anat a l'entrenament ni De Jong, ni Ter Stegen, ni Griezmann, i tampoc ho han fet Lenglet i Artur Melo. Valverde ha considerat que era bo per ells que avui tinguessin el dia lliure. De cara a dissabte, per rebre el Mallorca a les 9 del vespre, encara el tècnic no podrà comptar ni amb Semedo ni amb Jordi Alba. Els dos laterals continuen a la infermeria, encara no els hem vist fent treball amb el grup, encara no han trepitjat la gespa, continuen recuperant-se al marge. Avui han completat la sessió 6 del B, dos són habituals, en Ansu Fati i Carles Pérez, que ja van estar en l'última convocatòria. També s'hi ha sumat Riqui Puig del filial, a més d'Araujo, Collado i Saverio.
Piqué està bé, no? Que va acabar el partit del Metropolitano amb el problema al genoll, perfectament, no?
Piqué està bé, va ser substituït per precaució, per aquestes molèsties a la part externa del genoll, però va entrenar amb normalitat el dilluns, ahir va tenir dia de descans com tota la plantilla i avui ja s'ha incorporat, ha estat un dels titulars que Valverde ha considerat que no mereixia descans.
Valverde tindrà el seu Excel i tindrà controlat el tema i dirà aquest ha fet més dies de festa, aquest menys, i s'ha d'anar compensant,
sí,
entenc, no?
Sí, perquè Valverde veu i considera doncs, que Piqué no va amb la selecció i segurament creu que no té tanta càrrega de minuts com, per exemple, Artur i Lenglet, que sí que van habitualment amb les seves seleccions, o fins i tot també Ter Stegen, De Jong i Griezmann, que a més venien d'arribar de matinada fa 24 hores, com aquell qui diu.
Després escoltarem l'entrevista que vas mantenir a París amb Onana.
Sí, i diu coses interessants, Perquè Onana va fer una part amb el president Bartomeu, es va fer fins i tot una foto amb Bartomeu i amb un dels directius, Javier Bordas, i van parlar una mica del passat al Barça i del futur de la porteria del conjunt blaugrana.
Serà d'aquí uns minuts. Gràcies, Condis.
Adéu.
Perquè abans el que farem és aturar-nos en una de les històries de la prèvia d'aquest Barça-Mallorca. Història que protagonitza Take Kubo, el futbolista japonès del Madrid, que està jugant cedit al Mallorca aquesta temporada i que jugarà contra el Barça aquest dissabte, el seu club de nen i el que va estar a punt de tornar aquest estiu. Saludem a l'home que el va portar al Barça, l'Òscar Hernández. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Bé?
Sí, sí.
Com va la vida que estem fent ara?
Doncs mira, ara mateix estic treballant a l'agència de representació de l'Ivan Corretja i l'Àlex Corretja, però a partir del mes de gener m'incorporo a l'Albert Exnigat amb l'Albert Puig de segon entrenador.
Ah, te'n vas cap al Japó?
Sí, marxo cap al Japó el 9 de gener, en principi, marxem cap allà i res, a viure una nova experiència.
Uh-huh. Tens tirada, no?, amb aquella terra o què?
Bueno, sí, són molts anys que vaig cap allà, ja serà la 15a vegada o així que hi vaig, des de que vaig anar la primera vegada a l'any 2007, més o menys, quasi sempre cada any he tornat. Sí, sí.
La primera que vas anar, el 2007, és quan vas descobrir el Take Kubo?
Sí, sí, va ser la primera vegada que el vaig veure, jo vaig anar 4 setmanes, 3 setmanes a Yokohama i una altra a Fukuoka, i crec que va ser la segona setmana quan vaig veure Taki Fusakubo. O sigui, ell tenia 8 anyets i va ser la primera vegada que el vaig veure, i des del primer moment que el vaig veure ja em va impactar bastant.
Què et va cridar l'atenció d'ell?
Doncs realment sempre quan surts fora, no?, intentes comprar una miqueta el que tens a la casa, no? I vaig veure que era un jugador que destacava moltíssim comparant-los amb els jugadors que teníem aquí al Prebenjamí del Barça. I era un jugador ja que decidia molt bé, que no anava darrere de la pilota com van tots els nanos, no en aquesta edat, sinó que s'allunyava, sempre llegia molt bé els espais, i quan rebia pilota tècnicament doncs era un jugador molt bo. I això em va impressionar, que aspectes cognitius els tingués tan avançats per l'edat que tenia.
Sí, sí, i a més, físicament, doncs tots són iguals allà. O sigui, estàs veient un i dius, ostres, i aquest, i són japonesos.
Sí, sí. Per
Perdona la broma, però tots són igual.
No, però és veritat, no és un perfil de jugador que sigui físicament molt desenvolupat, sinó que solen ser petits. I sí que és veritat que el nivell que hi ha al Japó és molt alt. Per mi els aspectes tècnics treballats allà al Japó tenen un nivell molt alt. Sempre dominen les dues cames, són molt habilidosos, els petits tenen el centre de gravetat baix i és per ells molt fàcil el control de la pilota, la conducció, tots aquests aspectes, i realment destaquen moltíssim aquests jugadors a nivell mundial.
Sí, sí, només has de veure com juga la selecció absoluta, que tècnicament són boníssims, físicament van molt bé, tàcticament van millorant, i és una selecció que a mi, quan arriben mundials o bé participen també a la Copa Amèrica, per exemple, dona gust veure'l jugar. Com et va cridar tant l'atenció, tu vas pensar, aquest, si puc, me l'emporto cap a Barcelona, no?
Sí, jo quan vaig arribar a Barcelona, nosaltres premiàvem el millor jugador del torneig, allà al Japó, que vingués a la Setmana Santa següent a jugar un torneig amb nosaltres. Llavors estava Miquel Puig, de màxim responsable de l'escola del Barça, i quan vaig arribar aquí jo li vaig dir, oi, Miquel, dic, he vist un jugador que és el que hauria de venir al torneig, dic, però és que a part m'agradaria fer un informe d'aquest jugador per tenir-ho controlat en el futur, perquè jo crec que és un jugador potencialment clar que pugui venir en un futur aquí. Llavors el Miquel em va dir, doncs fes l'informe que li passarem al Raúl Sanjay. Jo me'n recordo que vam fer l'informe, li vam passar al Raúl Sanjay, i el Raúl Sanjay es va encarregar de passar-ho al futbol formatiu, i allà és on va començar tota la història. Amb la incorporació de l'Albert Puig posteriorment, va ser la persona que al final i definitivament va dir, sí, ens interessa aquest jugador, i aquest jugador hauria d'incorporar-se al Barça perquè té un nivell molt alt com per deixar-ho escapar.
Es va incorporar, he llegit ara repassant coses d'ells, que la temporada 12-13 va fer 74 gols en 30 partits.
Sí, recordo que es va incorporar a l'Alevice, amb l'Àlex Gómez, que llavors entrenava aquell Alevice, i sí, va ser el màxim golejador de la categoria, no li va costar gens aclimatar-se a la cultura d'aquí, va venir amb la seva mare, va venir amb el seu germà, va aprendre molt ràpid l'idioma. Era un nen fins i tot molt madur per l'edat que tenia, perquè ja tenia 10 anys, 11 anyets, i era molt madur. Quasi es podria dir que portava la família, perquè es preocupava pel germà petit, per la mare, tu parlaves amb ella en aquells moments.
Carai.
I t'anava explicant, sí, era molt, 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 molt madur.
I encara parles amb ell?
Sí, en principi estic aquesta setmana estic esperant, perquè el dissabte ens hem de veure, em va escriure i em va dir que em volia veure i tal, i en principi ens veurem abans del partit del dissabte al Camp Nou.
Per què se'n va anar al Madrid?
Doncs mira, realment la seva decisió final, ja, doncs mai la sabrem, no? És una cosa personal d'ell. Però sí que és veritat que potser el Madrid va ser el club que més va apostar per ell en tots els aspectes, ¿vale? La gent sempre s'omple la boca de sí, aspecte econòmic, econòmic, econòmic. Econòmic és una part important, no? I més quan parlem de famílies humils a la fi, però també l'esportiu. És tot, ell va tenir un pla. Jo sé que el Madrid li va fer un pla, tant amb el segon equip, amb el primer equip, econòmicament, i el Barça estava molt, 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 molt lluny del pla que li havia preparat el Real Madrid. Llavors, jo sé que ell tenia 6 propostes més d'equips europeus, però clar, ell ja sabia parlar castellà. Llavors, li sortia més beneficiós quedar-se aquí a Espanya, al Madrid, que no rebutjant el Barça, li sortia més beneficiós quedar-se al Madrid per un tema d'idioma, també. A la fi va ser el factor determinant de que ell preferís quedar-se al Madrid que anar a un altre club europeu, perquè fins i tot hi havia algun club europeu que l'oferia encara molts més diners. Mm. Però el tema idioma al final el va fer decantar pel Madrid, i realment perquè l'oferta del Barça, la proposta del Barça, era molt, molt, molt baixa, en tots els sentits, eh?
Òscar, en aquesta història ens hem saltat un capítol molt important que va al mig, entre la seva estada de nena al Barça i el seu fitxatge pel Real Madrid aquest estiu, que és el problema de la sanció que va tenir el Barça pel tema dels menors, la famosa sanció FIFA que va tallar la carrera d'aquest nano al Barça i va haver de tornar al Japó.
Sí, ell, per desgràcia, quan arriba a l'infantil B, doncs ell, juntament amb altres jugadors com Lee, Peck i algun més, doncs, per desgràcia, aquesta sanció doncs, va suposar realment una davallada molt important, tant per ell com per la seva família, perquè ell estava molt content aquí, es sentia molt valorat, estava molt integrat, el que era el sistema ja el coneixia perfectament, i tornar al Japó va ser com un retrocés per ell, però realment a mi m'ha demostrat la gran capacitat que té d'adaptar-se una altra vegada, la capacitat mental que té, perquè el futbol japonès és completament diferent al que podem veure per aquí. I realment ell va arribar allà, va continuar lluitant, sempre ha jugat amb nens molt més grans que ells, però bueno, al final va aconseguir el seu objectiu, va tenir una molt mala època també mitjançant aquesta sanció, perquè va acabar cedit, va acabar jugant a tercera divisió, no van comptar amb ell, i d'un any cap a l'altre aquesta fortalesa mental el va fer creure que sí que podia ser jugador professional fins que ho ha aconseguit.
Ara està al Mallorca, s'ha fet amb un lloc a l'equip titular, està sent titular en els últims partits, està cedit pel Real Madrid. Tu comentaves ara que el Real Madrid va apostar més fort per ell aquest estiu. Creus que el Barça algun dia se'n penedirà d'on haver apostat més fort aquest estiu per ell?
Això el temps ho dirà, no? Però, per exemple, ara ja estem veient que per mi va ser un dels millors jugadors a la pretemporada del Real Madrid. Els minuts que va tenir va demostrar moltes coses per mi. I un jugador envoltat amb grans jugadors, doncs encara et diu més al nivell d'ell, no? Perquè toca més pilota, perquè està molt més a prop de l'àrea, etc. I ara mateix, per exemple, al Mallorca li ha costat aconseguir tenir un lloc a l'equip, però ho està fent. I encara tornem a parlar d'aquesta fortalesa mental que té el Taque. Tot i no ser potser el lloc més idoni per ell, ja que el Mallorca juga un 4-4-2 i el cau a banda enmig del camp, es centra molt en els aspectes defensius, que no és la seva millor virtut. Tot i això, ell està demostrant, està jugant molt bé, fa poc contra el Villarreal va aconseguir marcar el seu primer gol, li falten aquestes petites cosetes que evidentment ha d'aprendre aquí a la primera divisió espanyola i petits detallets, no? Però jo crec que sí, que està fent una gran temporada de moment en el poquet que porta, i jo crec que el Barça, doncs, en un futur, bueno, Déu dirà, no? Però era un jugador que no es podia deixar escapar.
I per tant tindrà, claríssim. Tindrà moltes ganes de demostrar-ho al Camp Nou.
Mira, et dic, et soc sincer, i el conec perfectament, la seva mentalitat. Ho demostrarà a tots els partits. És un jugador superregular que intentarà sortir, intentarà fer-ho bé, intentarà participar. Hi haurà gent que estarà a favor, gent que la tindrà en contra. No li afecta. En aquest aspecte és molt japonès. Però evidentment que una miqueta més motivat o un punt d'extra motivació tindrà. També perquè és al Camp Nou. I jo me'n recordo una vegada que vaig anar amb ell al camp, que va venir amb mi i m'ho deia. Ostres, algun dia m'agradaria jugar aquí. I ho haurà aconseguit.
Segurament no amb la samarreta que hagués volgut, no?
No amb la samarreta que a mi m'hagués agradat, exactament. Jo li vaig dir, pues mira, potser algun dia sí que he jugat, evidentment. Jugarà, però no amb la samarreta que a mi m'hagués agradat.
De moment amb la del Mallorca, a veure si algun dia vem la del Madrid i la lia.
Bueno, no m'agradaria que la liés, però aquí sí que tinc una miqueta els sentiments contradictoris, no? Perquè jo li desitjo el millor, evidentment. Clar. El conec des que té 8-9 anys. I per mi les persones estan molt per davant de qualsevol club, de qualsevol colors, tot i ser molt culer, tot i ser soci del Barça. Però bueno, aquí sí que tinc un afecte especial. I si l'ha de liar, que marqui 4, però que el Barça marqui 5. I ja està.
Molt bé.
4 i tots contents.
Òscar Hernández, un plaer, gràcies per atendre'ns i molta sort a la nova etapa que comences al Japó.
Al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies pel suport i una forta abraçada.
Esports Cope.
Estàs informat.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Tres i 27 minuts de la tarda. Ahir es va fer la gala del futbol català. Piqué, millor jugador. Aitana Bonmatí, millor jugadora. Pep Guardiola, millor entrenador. Premis del jurat per l'Espanyol i per l'àrbitre Álvarez Izquierdo. Són els premis principals que deixa aquesta gala, a la que va assistir el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Es presencia en directe el show de Piqué, que al principi no havia d'anar i que es va presentar allà pràcticament al darrer minut de la gala per rebre el seu premi.
Sí, arribava 5 minuts abans de les 9 de la nit, just quan només quedava per repartir el seu guardó. Aquesta 8a edició de la Gala de les Estrelles començava oficialment a 8:15 a l'antiga fàbrica de la Dam del carrer Rosselló, on tothom esperava Gerard Piqué, ja que era la màxima estrella de l'esdeveniment. Ja minuts abans de les 7 de la tarda ens avisaven, com deies, que no vindria perquè no arribaria a temps. Des de l'organització deien que estava un viatge a Londres, després vam saber que era de negocis, aprofitant el dia lliure donat per Valverde, i que, per tant, aterraria a l'aeroport del Prat a les 8 del vespre. Van anar allargant la gala amb trucs de màgia del McLaren i parlaments més extensos i van aconseguir que arribés a temps i ho va fer al volant del seu vehicle, sol, encara que la gala era el seu avi, Amador Bernabéu, que havia de recollir el premi en el seu nom si no arribava a la Blaugrana. Eren les 8:55 de la nit, la gala estava prevista que acabés a 8:15 i Gerard puja a l'escenari ràpidament, agafa el premi al millor jugador català de la temporada 18-19 i els presentadors aprofitaven per preguntar-li sobre el seu compromís, les seves prioritats i sobre la ja coneguda frase de la bandera mostrada per Gareth Bale i amb Gales, de la que ell té aquest ordre.
Doncs el futbol, és a dir, sé que en les últimes setmanes, sobretot, hi ha els directors dels diaris aquí o no?
Sí,
perquè últimament, la veritat és que m'estimen molt, però sembla que amb la Copa Davis pugui estar distret, això és el que escriuen. Crec que es poden complementar les dues coses. Crec que he demostrat durant tots aquests anys que l'amor per aquesta camiseta i el donar-ho tot al terreny de joc és algo que és sagrat i que serà fins que el dia que em retiri.
Tot i que va arribar a última hora, Piqué es va erigir el gran protagonista de la gala. També protagonisme per Riqui Puig, que també va rebre un premi, Víctor, i també va parlar del seu futur.
Sí, a jugador amb més projecció, agafant el relleu també del jugador del Barça, Carles Alanyà. El jove de Matadepera era preguntat pel seu amor pel Barça.
Jo crec que ho he deixat bastant clar sempre que surto després dels partits i em pregunten sobre la mateixa pregunta. Crec que un jugador de casa sempre el seu premi i sobretot l'alegria és debutar al primer equip i sobretot estar a plantilla al primer equip. Un dels meus referents i un dels meus miralls ha sigut el Xavi i sobretot l'Iniesta. I és veritat que ells van tindre aquesta paciència i sobretot van tindre l'oportunitat i la consciència. I jo crec que jo m'haig d'esperar i tindré l'oportunitat.
Del Barça també van venir el president Josep Maria Bartomeu i el director executiu Òscar Grau, els dos, sobretot, molt pendents de Riqui Puig a l'acabar la gala.
Gràcies, Víctor.
A tu.
D'una gala a una altra. Per sentir la conversa, com us dèiem abans, que l'Helena Condis va mantenir a París, a la gala de la pilota d'or, amb André Onana, el porter camerunès de l'Ajax, ex del Barça, ja està entre els millors porters del món. Parla en aquesta conversa de Ter Stegen, de Messi, de De Jong. L'escoltem.
Hola, André.
Hola.
Bueno, primera vez aquí en la gala del Balón de Oro, 23 años, y ahí estabas, ¿no? Entre los nominados al mejor portero.
Sí, bueno, la verdad es que es un sueño, ¿no? Hecho realidad, nunca me lo había imaginado, pero el hecho ya de estar aquí es una victoria para mí, porque venir de donde vengo, de un club pequeño, comparando a, bueno, los gigantes que hay, ¿no? Los porteros de Barça, el portero de Liverpool, para mí ya es algo estupendo.
Ha ganado el trofeo Alisson, Ter Stegen ha sido el segundo. ¿Cómo ves al portero alemán del Barça?
Lo veo muy bien, es un portero con el que tengo una muy buena relación, cada vez que nos vemos hablamos muy bien. Yo creo que es un grandísimo portero, ¿no? Más de él no se puede decir, ¿no? Lo ha estado demostrado estos años y lo sigo haciendo. Yo solo puedo aprender de estos porteros.
A Messi también lo conoces, de cuando estuviste en el Barça. Sexto Balón de Oro, discurso muy emotivo. Y empieza a hablar de su retirada, dice que lo está disfrutando al máximo porque ve que se acerca el final. Lo de Messi ya es otra historia, ¿no?
No, la verdad que sí, ¿no? Leo, ¿qué más se puede decir de él, no? Lo ha vuelto a ganar otra vez. Nos estamos cansados de verlo ya, ¿no? Pero, joder, cada vez que está jugando, cada vez que está en un campo de fútbol, lo estamos disfrutando y espero que esté muchísimos años aún en los terrenos de juego, porque verlo es un lujo, ¿sabes? Es un lujo, es cierto que cada cosa tiene su fin, su final, pero espero que podrá seguir algunos añitos más y así nosotros lo vamos a disfrutar, pero no ha encajado muchos goles.
Me han chivado que el presidente Bartomeu, que ya te quiso en verano, te ha dicho que a ver cuándo vuelves al Barça.
No, pero el precio es el precio, ¿no? Yo he sido un canterano del Barça y para mí volver a ver los que me han ayudado es algo muy bien. Estoy muy contento de volver a hablar con ellos, y muy contento de intercambiar con el precio y el Barça es mi casa. Cada vez que habrá necesidades estoy aquí, pero estoy muy contento en el Ajax. Ya veremos lo que va a pasar al final de temporada.
¿No le cierras la puerta?
Nunca, mira, no puedo cerrar la puerta al Barça, porque el Barça me abrió las puertas, ¿no? Por lo tanto, yo soy, como me decía el Prezi, André, eres un canterano. Sí, soy un canterano de Barça, orgulloso de serlo, porque el Barça me enseñó muchísimas cosas y hoy en día, gracias al Barça, estoy aquí, ¿sabes? Para mí estoy aquí para defender mi premio, estoy aquí para defender el Ajax, para defender mi país, también para defender el Barça, porque yo he estado allí y volver y estar aquí con los jugadores, entre los mejores jugadores del mundo, para mí es una victoria.
Por último, dos nombres propios: De Jong, que sí que ha llegado al Barça, titular indiscutible.
Sí, es un grandísimo jugador, ¿no? Yo sé. Ya sabe el jugador que es, lo está demostrando partido a partido y os queda mucho por disfrutar.
Y otro ex compañero tuyo del Ajax, De Ligt, que hoy ha ganado el premio Copa, pero que decidió irse a Italia. No sé si crees que no hizo del todo bien, si se puede arrepentir de no haber fichado por el Barça.
Estoy muy contento por él, ¿no? Yo he formado parte de su crecimiento, estoy muy contento de que él ha podido ganar hoy, pero al final acabó ese fútbol, ¿no? uno acierta, uno no, pero el tiempo ya nos dirá, pero se le ve muy feliz ahí y espero que siga igual de feliz, que pueda ganar, puede volver a ganar muchísimos títulos.
Muchas gracias, Andrés, y igual de feliz y disfruta de este día tan especial.
Muchas gracias.
Interessants manifestacions d'André Onana a l'Helena Condis a Sports Cope. Més coses. Copa Amèrica. S'ha fet el sorteig d'aquesta competició. És la propera gran cita de Leo Messi amb la selecció argentina. De la relació entre l'albiceleste i Messi ha parlat a les últimes hores la mare del futbolista, Celia.
Sí, sí, eso, la verdad que me duele, porque vos podés criticar sin ofender, sin burlarte, y eso, madre, obviamente que me duele. Uh-huh. Obvio que no a todo el mundo le tiene que gustar, porque no. Claro. Sabemos toda la familia que tiene una deuda con la Argentina, pero ¿quién más que él no quisiera ganar un Mundial, una Copa América?
¿Seguro?
Sí, se puede opinar de que jugó mal. Es más, nosotros mismos lo hacemos, se lo decimos, yo le digo.
Pero me encanta esa parte, vos le pones los puntos a tu hijo, le decís esto sí, esto no.
Sí.
La Copa Amèrica, que juga aquest proper estiu, del 12 de juny al 12 de juliol, coincideix exactament amb dates amb l'Eurocopa, aquí a Europa. El sorteig, com us deia, s'ha fet a les últimes hores. Es disputa Argentina i Colòmbia. Al grup sud tenim Argentina, Uruguai, Bolívia, Xile, Paraguai i Austràlia. I al grup nord, Colòmbia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú i Qatar. Tenim el periodista argentí Gustavo Carrizo. Hola, Gustavo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joan. Un placer saludarte.
Igualmente. Otra vez Copa América, Gustavo, que en principio es cada cuatro años y yo tengo la sensación de que se juega cada año.
Es un despropósito más, ¿no? Yo cuando veo a Rubiales, a Tebas, y lo comparo con los dirigentes de Sudamérica, la verdad que son Heidi a la par de aquella gente, ¿no? Es increíble.
Y Gustavo, hola. Buenas
Hombre,
tardes.
Sabio, ¿cómo
nada,
estás?
Nada. Oye, muy bien, ¿y tú? Gracias. Oye, pero estos tampoco son mancos, ¿eh? Tampoco no, es que tengan no, muchas luces, ¿eh?
Seguro, pero es que comparado con aquello, es tremendo, ¿no? Este despropósito de Copa América que se armaron con invitados como Qatar y Australia, o sea, ya me dirán...
Y el otro año Japón también estuvo.
Y el otro año, sí, Japón, claro. Hmm. A ver, aquí tendrían que unificar criterios entre la CONCACAF y la Confederación Sudamericana de Fútbol y realizar una vez cada cuatro años una Copa América en serio, ¿no? Que estaría muy bien, la verdad, porque habría rivales, habría equipos muy interesantes, podría sumarse México, Estados Unidos, se podrían incluso hacer dos grupos, ¿no? El grupo A y el grupo B, el grupo A como si fuera la primera división, y el grupo B la segunda división, ¿no? Con ascenso y descenso. Pero en la CONCACAF no quieren, en Sudamérica tampoco, porque, claro, ninguno quiere perder tajada de suculento premio. Y al final terminan en despropósitos como este, ¿no? Con dos grupos, uno... Además, Sudamérica no es como Europa, ¿no? O sea, no hay cercanía entre Colombia y Argentina. O sea, empieza en Argentina la inauguración y se juega a la final en Colombia, ¿no? Con dos grupos marcados especialmente para que lleguen a semifinales Colombia y Brasil y por la otra llave Uruguay y Argentina.
Pues Gustavo, no te creas que aquí lo hacen mejor, ¿eh? Porque fíjate el grupo de España, que además le toca jugar en España los tres partidos, están en 12 países.
Sí, es cierto.
Conocemos los rivales y falta el tercero por saberse todavía.
Sí. Esto en vez de ir hacia adelante parece que va hacia atrás, ¿no? Con mundiales cada vez más multitudinarios, mayores equipos me refiero. Siento que va perdiendo... esa aura especial que tenían antes los mundiales y las Copa América.
Oye, no está mal la frase de la madre de Leo, de Celia. Sabemos que Leo tiene una deuda con Argentina.
Y Argentina tiene una deuda con Leo, ¿no? Porque, nunca, salvo la oportunidad en la que estuvo Sabela en la selección, después él tuvo que lidiar con personajes como el Coco Basile, como Maradona, el Checho Batista... San Paoli, o sea, juntamos una coctelera todo y nos hacemos uno en serio, ¿no? Y sin trabajo no se consiguen los resultados. El Barça de Guardiola triunfaba porque además de tener una plantilla extraordinaria, tenía un técnico maravilloso, ¿no? Que los hacía jugar de la mejor forma y por eso se conseguían los resultados, ¿no? Vemos que ahora con Valverde, aunque no son los mismos hombres y aunque la carrera futbolística de muchos de ellos ya va en declive, pero cuesta mucho más, ¿no? El trabajo de uno y otro, aunque las comparaciones no sean muy, muy muy bonitas, pero se nota, ¿no? Y en el caso de Messi le pasa lo mismo, o sea, no puede él patear un córner y cabecear el centro. No puede hacer los cambios, y por más que se venda esto de que el club de amigos de Messi, no.
En el Barça casi pasa lo mismo, ¿eh? Tira las faltas, los penaltis, tal, y remata los corners, ¿eh? Casi pasa lo mismo. Aquí mira el otro día, afortunadamente.
A Ter Stegen, que es otro crack increíble.
Oye, lo que hablábamos precisamente del Atlético de Madrid, que ha salido ahora, en la reunión que hemos tenido esta mañana, de repente me he acordado del Cholo Simeone.
Sí.
¿Tú le ves que acaba su ciclo en el Atlético?
El Cholo acabó su ciclo para mí ya hace un par de años. Creo que es un técnico como Marcelo Bielsa, incluso también lo podría comparar con Guardiola en el sentido de que son tan intensos que al final, después de una serie de años, terminan desgastando no solo la relación, sino también el ambiente, ¿no? Ahí adentro, o sea, el estar siempre tan concentrados en todos los detalles. Me parece que el Cholo Simeone hizo un trabajo maravilloso, increíble, en el Atlético de Madrid. Lo puso a la altura de los mejores equipos de Europa, pero me da la sensación de que ya cumplió su ciclo, ¿no? Que ahora el Atlético debería buscar otro entrenador que le dé un punto más a una plantilla que, si vemos por nombres, podría despegar un fútbol mucho más vistoso, si se quiere, que lo que hace el Atlético de Madrid ahora, ¿no? Me da la sensación de que Simeone va incorporando jugadores de talento, pero que al final...
La cabra tira al monte.
Sí, claro. Entonces, yo creo que ya hizo un trabajo fantástico, extraordinario, en el Atlético de Madrid, pero me da la sensación de que su ciclo ya acabó y estaría bien que el Atlético buscara otro entrenador, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, un Pochettino ahora le daría un salto de calidad, o incluso creo que un técnico ideal para el Atlético de Madrid, e incluso para el Real Madrid, no para el Barça, es Marcelo Gallardo.
Gallardo. Sí. ¿Para el Barça por qué no, crees?
Porque el Barça ya tiene su propia filosofía y se tiene que jugar de una forma predeterminada. Y yo creo que esto, el que no lo mamó, el que no lo vivió como jugador, ya sea desde la Masía o en el primer equipo, si es que vino de otra institución, no termina de acomodarse del todo, ¿no? Esto, además, hay que tener una espalda suficientemente amplia para aguantar las críticas y la presión, que en este
aguantar
caso...
Aguantar a la prensa este... como Tata Martino. Estoy contigo.
Sí. Y el Tata, que no era santo de mi devoción, casi lo consigue, pero lo que muchos no recuerdan es que se terminó jugando la Liga con Pinto, ¿no? Tenía a Víctor Valdés y se lesionó, y al final los partidos decisivos los jugó...
No, Pinto, si da el gol aquel, Mateu Laoz es campeón de Liga del Barça, ¿eh?
Sí.
No, seguro. Sí,
muy bien. Gustavo, un placer, como siempre. Gracias, ¿eh? Hablamos.
Un fuerte abrazo. Un gusto escucharlo.
Igual, chao.
Deu.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, protagonistes, informació...
Diverses fonts del Barça ens confirmen a la cadena Cope que han rebutjat l'última proposta del Paris Saint-Germain. Tant dins de la directiva com a la direcció esportiva, el fitxatge de Neymar es veu molt, molt complicat.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara el debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Joaquín Luna. Hola, Joaquín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, ja amb l'abogado Jacinto Vicente, què tal?
Buenas tardes, muy bien.
Hola, Jacinto. Empiezo preguntándoos lo que les estamos preguntando en Clave Barça hoy a los oyentes. Joaquín, cuando escuchaste en boca de Messi el otro día en París la palabra retirada, ¿qué sensación te produjo? ¿Una cosa natural o un ataque de pánico?
A mí me pareció algo positivo, ¿no? Porque el problema de jugadores de esa talla es cuando llega ya un declive acusado, ¿no? A veces la tentación es aguantar, y es cuando acaban yéndose del fútbol sin con el brillo ya en la espalda. A mí me parece muy saludable y muy higiénico que él y todos nos hagamos un poco a la idea que Messi puede ser, pues no sé, una o dos temporadas más, seguro, pero que hay que pensar en que algún día se va a acabar, ¿no? Y a mí, tal como lo dijo, me pareció muy honrado, vaya.
Sí, yo comparto bastante esa sensación, porque es verdad que Jacinto pronuncia la palabra retirada, yo creo que por primera vez, pero es verdad que va acompañada de otra parte, que es: me quedan todavía años de fútbol por delante, ¿no?
Claro, a mí me parece inteligente. O sea, que pronuncie la palabra retirada en la entrega de un Balón de Oro le da un pozo al jugador de saber dónde está, de ser un jugador que es inteligente, no, como decía Joaquín, que no es el típico jugador que apure, cuando ya está arrastrándose es cuando empieza... Todavía se queja de que alguien hable de retirada, ¿no? Algunos ejemplos hay de eso.
Cuando pero vuelva, bueno, el año que viene dirá: me queda un año menos para la retirada, pero estoy aquí.
Claro. Pues, además es una forma de valorar lo que está... Consigue que
y
se valore un más lo
dice,
que está haciendo.
Y el año que viene volveré.
Claro, claro. Es que yo creo que todo el mundo valora más lo que él hace ante la perspectiva de que le queda menos.
retirarse a tiempo es que es muy difícil, ¿eh? No, y sobre todo antes de que, porque los aficionados a veces, yo he visto a veces crueldad, ¿no?, del público con determinados jugadores, que piensan, le van a respetar muchísimo por lo que fue, pues igual, y no me gustaría a mí, a ver, o sea, yo soy de los que prefiero que un jugador se vaya un día antes de que le echen, digamos, de que el público le eche, ¿no?
Sí, una retirada a tiempo es una gran victoria, Joaquín, eso se puede aplicar a otros campos de la vida, pero al futbolístico también, ¿no?
Especialmente porque aquí el público, ya digo, yo he visto casos que dices, no han tenido en cuenta el pasado, sino que juzgan en un partido determinado lo que están viendo en ese momento, y esas reacciones son las que a veces han enturbiado la trayectoria de aquel jugador, ¿no? Te han dejado, es muy agridulce ver eso en un campo, ¿no?
¿Sabéis que ya hay horario para la Supercopa de España en Arabia?
No.
A las 8 de la tarde, los partidos.
Bueno, 8 de la tarde. Haga falta. Esto será lo que haga falta, ¿no?
Las semifinales, 8 de la tarde. Recordemos el Real Madrid-Valencia, miércoles, y el jueves el Barça Atlético-Madrid. Y el domingo a las 7, entonces sería las 7. La final. Lo que no sabemos todavía, ¿por qué tele?
Ajá. Perdona, ¿los partidos son en Riyadh los dos partidos? O,
no, en Jeddah.
Bueno, pues buen sitio.
¿Conoces la zona, Joaquín?
Yo tuve la suerte porque era muy difícil viajar a Arabia Saudí y yo, cuando la guerra del Golfo, la primera de Kuwait, que abrieron la mano avisados, y a mí Jeddah me pareció una ciudad de las pocas ciudades agradables y con un punto mediterráneo de Arabia Saudí, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es buen sitio que lo hagan allí, ¿eh?
¿Y os parece bien que se celebre allí la competición? Que sobre esto, Jacinto, ha habido muchísimo debate.
A ver, yo creo que de cara al aficionado desnaturaliza un poco, porque no va a poder ir mucho aficionado, las gradas, evidentemente no va a haber demasiado aficionado ni de Barça, ni de Valencia, ni de Madrid, ninguno de los equipos. En ese punto no, o sea, yo creo que desnaturaliza un poco de cada aficionado el lugar, pero tenemos que acostumbrarnos que en esta época marketing, dinero, pues mueve mucho. O sea, es algo que desnaturaliza, es cierto, pero es que va a ser así.
Sí, yo lo que me molesta es cuando tratan de venderlo como que esto va a contribuir a no sé qué. No, esto lo único que va a contribuir, y me parece legítimo, es a que el fútbol español ingrese un dinero, algunos también harán buen negocio, pero en general que le permita ser competitivo con las demás ligas europeas, y los italianos creo que también la hacen, la Supercopa, y luego forma parte del gran cambio que está experimentando Arabia Saudí, que es un cambio que puedes decir, al mismo tiempo trocean, matan de una manera muy cruel, que es un mensaje un poco en clave interna, pero por otra, el país se está abriendo y tiene lo que hoy en día mueve el mundo, que es mucho dinero y ganas de gastarlo, ¿no? Pues, en fin, hay que ser realistas, ¿no? Yo aún recuerdo el Mundial de Argentina en plena dictadura, ¿no? El que se va a hacer en Qatar, quiere decir que yo acepto que el fútbol es así, ¿no? Es así y se lleva muy mal con este tipo de consideraciones, ¿no? De qué tipo político.
Vosotros que sabéis de todo, y ahora hablaremos con Quique Iglesias del Español, estábamos preguntando a los oyentes de Sportscope si considera que se debería de redefinir el proyecto de club del Español o confiamos todavía en el proyecto actual. Ha ganado el redefinir el proyecto un 70 y pico a 28, 72-28.
Sí, porque a ver, el proyecto de Español se puede entender como un club que, ante la falta de economía en su momento, se fue muy por la cantera, que realmente fue un proyecto que quedó bien, que la cara de Español era interesante, siempre y cuando se fueran consiguiendo un resultado. No se clasificaba a Europa, tampoco pasaba apuros. Claro, cuando llegó el punto en que la gente empezó a exigir Europa, entró el capital extranjero, con lo cual, si tú lo que quieres es un modelo de club más grande que pueda aspirar a otras cuotas, lo tienen que redefinir porque en sí mismo no hasta hace poco no tenían la capacidad económica, ahora empiezan a tener un poco más de capacidad económica, y si quieren aspirar a algo tienen que redefinir ese proyecto. Yo la duda que tengo es, parece que sí, pero si Mr. Chen aguanta mucho, ¿no?
Joaquín.
Yo que lo de redefinir, sí, pero bueno, pero ¿y quién va a poner el dinero? Es decir, ¿quién le va a decir a...? Porque es evidente que para una persona que vino de China no hay lazos afectivos con el español, ¿no? Entonces es un negocio y, bueno, redefinirlo sí, pero ¿quién pone el dinero, no?
Sí, sí, aquest és el tema. Aquí ya siendo buen senyors. Joaquín, Jacinto, gracias.
Un placer.
A vosotros. Que vagi bé.
Gracias.
El Barça de la Pilota d'Or vol consolidar el liderat. Ho viurem, com sempre, amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
10 i les 4. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
L'Espanyol mirant a la cita de dissabte al Santiago Bernabéu. Hi ha una bona notícia, que és que Ferreira s'entrena amb el grup.
Tu creus que és bona?
Sí. Jo crec que sí. Sí. Com a mínim és un home que algun gol ha fet o pot fer.
Sí, intento fer una mica de broma. Dos setmanes de baixa, es va lesionar el dia abans de jugar contra el Getafe a casa, porta només un gol a la Lliga, però sí que ha fet golets a la Europa League. En definitiva, que Ferreira està, sembla que camí de la recuperació. Veurem si juga ell o Caleri o Campuzano el dissabte al migdia al Bernabéu. Marxaran el divendres a la tarda amb AVE per tornar després del partit. En fi, veurem què passa. Avui molta pluja, molt fred a Sant Adrià, i un home que parla clar a la sala de premsa. Diego López, el més veterà, 38 anys, va baixar, no ho sabia jo, no me'n recordava jo, amb el Villarreal, a segona, amb l'Otina, a la banqueta, la temporada 2011-2012, tot i que després va marxar directament al Sevilla i no va jugar a segona divisió. Un Diego López que, evidentment, no està ja ni un pèl. Escolta, perquè diu que si continuen fent les coses així, l'equip, a segona.
El míster lo que quiere es, que queremos todos, que sacar nuestra mejor versión, como a nivel individual y luego como equipo, y mejorar. Está claro que lo que hemos hecho hasta ahora no llega, o sea, con esto no vamos a salvar la categoría, y el cambio tiene que ser notable y tiene que haber un cambio de muchas cosas, ¿no? Desde competitivo, de actitud, desde minimizar errores.
Con esto no nos llega, és evident que amb punts i amb joc és impossible que l'Espanyol aconsegueixi la salvació. Diego López diu una veritat, que és que Machín no va dir cap tonteria diumenge a la tarda.
Los jugadores sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, que estamos en un nivel que no es el correcto, que no es el que ni este club ni nosotros mismos nos merecemos, ¿no? Y el cambio tiene que ser ya. Y evidentemente estamos con la idea, con esa idea, y estamos con el míster en ese sentido. Yo creo que todo lo que le ha podido decir son verdades, y nosotros tenemos que dar un paso al frente, tenemos que mentalizarnos de que queda todavía muchos partidos, pero es evidente que hay que sacar puntos y que no quedan tantos para finalizar la primera vuelta. Llevamos muy pocos puntos y va a haber que sacar muchos puntos para conseguir la salvación.
Sí, mala pinta de tot plegat, oi que sí?
Pues sí.
Sí, sí. El diumenge al migdia, el Bernabéu Wuley avui ha dit a la Xina, en una ràdio d'allà, la plantilla és capaç de treure això endavant.
Les ràdios de la Xina també llamen i diuen, oye, ponte.
Sí, se pone solo para ellos.
Pues cope de allà i diuen, ei, sí. Tu.
Suposo que deu haver dit alguna cosa així com la plantilla és capaç de treure això endavant.
Endavant, gràcies, Quique.
Adéu, senyor.
Un apunt ràpid del Girona, Albert, que ha parlat allà Juan Carlos, el porter ex del Lugo, en la prèvia del Girona Lugo.
Exacte, que juga el diumenge al migdia. Aquí també anem cap a l'Equador de la temporada, és a dir, cap al final de la primera volta de la Lliga Smartbank. Tenim el Girona invicta amb Pep Lluís Martí a la banqueta, ho recordo, està en una zona de privilegi, en zona de promoció d'ascens, cinquè amb 28 punts, és a 4 de l'ascens directe i ve d'un partit boig, aquest a la Romareda, amb el 3-3. Avui Juan Carlos ha parlat de la situació que està vivint l'equip. Recordo que Juan Carlos és, a banda d'ex del Lugo, una de les cares noves del Girona per l'aventura a la Lliga de Segona.
Claro que da confianza verte en las partes altas de la clasificación, pero tenemos que ser conscientes que igual que estás arriba, estás abajo, y que esto es una carrera de fondo. Al final, lo más importante es competir todos los fines de semana sin bajar los brazos, independientemente de que algunos días te salgan las cosas bien y otros días te salgan peor.
Parla Juan Carlos, que va tenir una errada important en aquest partit a la Romareda. Recordo, a casa, intentant fer-se fort al Girona. Girona-Lugo, diumenge 12 del migdia.
Fins aquí al futbol.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Un parell de punts de bàsquet, Albert. Sí. Victòria del Manresa a la Champions.
És la primera victòria del Baxi Manresa a domicili a la Lliga de Campions. Dinamo Sassari 73, Baxi Manresa 74. Victòria amb 24 punts de Ryan Toulson, tot i les baixes moltes que tenia el conjunt del Bages. Ara el Baxi, amb 5 victòries, se situa el líder momentani del grup. Tot per tancar aquesta primera volta de la Champions. 5 victòries i liderat pel Baxi Manresa. I avui estem pendents, venim de la victòria del Baxi, avui estem pendents de l'Eurocopa femenina. Per què? Perquè a les 8 del vespre el Cadí la Seu juga a la pista del Picpex d'Hongria. El conjunt català té 2 victòries, 3 derrotes en aquest grup H de la segona competició europea en importància.
Acabarem parlant d'hoquei patins, victòria del Barça a la pista del Reus a l'hoquei Lliga, partit ajornat en el seu dia. El Barça, gràcies a aquesta victòria, se situa per primera vegada líder de la competició. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Tenia pendent aquest partit ajornat per el temporal. Els 3 punts que van sumar ahir fa que l'equip d'Edu Castro sigui líder d'aquesta hoquei Lliga per primera vegada aquesta temporada. Liderat compartit, això sí, amb el Liceu de la Corunya després d'11 jornades disputades. Victòria de mèrit a la pista del Reus, 2-6, pista on els blaugrana no guanyaven des de feia 4 anys. Ahir el Reus tenia la baixa de Vancells i Carballeira encara estava sense ritme. I Tore Gurrola va ser destacat ahir, especialment a pilota aturada.
Una victòria molt important. Portàvem 4 anys sense aconseguir la victòria aquí a Reus. Sabem que és una pista molt, molt difícil, que el públic apreta molt, que no estem acostumats al terrazo. Per sort, després de l'1-0 inicial, jo crec que estan fent un partit molt seriós. No ens hem posat nerviosos, ens hem posat pel davant i hem aconseguit mantenir aquest avantatge. És molt important, molt contents per guanyar aquí a Reus i per aconseguir el lideratge.
Líders abans de jugar dissabte contra el Vic i dissabte següent a la pista del Benfica.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Entrem al darrer minut d'Esportscope. Què tenim d'última hora, Albert?
Doncs mira, encara cueja aquest Atlètic de Madrid-Barça de la Lliga Santander del diumenge passat. Informa des de COPE Madrid Isaac Fouto que el comitè de competició, que depèn de la Federació Espanyola de Futbol, imposa una multa de 602 euros al conjunt matalasser a l'Atlètic pel llançament del paraigües i competició, obre expedient extraordinari pels crits contra Griezmann, aquells crits de Griezmann, muérete. És notícia d'Isaac Fouto aquí a la COPE.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé. Adéu, fins demà.